La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.
Bon dia, bona tarda, bona nit, bon tot. Què tal, Albert? Com estàs?
Doncs molt bé, benvinguts, benvingudes. Tots bé, espero.
Esperes bé.
Que estigueu.
Avui parlem de castells.
Però castells.
Ni dels nois de la Torre ni dels xiquets.
Perquè no, doncs no ho entenc.
No la volem liar, no la volem liar avui.
Castells humans.
Castells, avui parlem de castells humans, humans, sí, no parlem de construccions de pedra. No, parlem de castells humans.
Segurament, però en aquesta conversa parlarem de construccions. No de pedra, però de ferro sí. Bé, més endavant, però. Més endavant. Sorprèn-me, Jordi.
Doncs avui tenim amb nosaltres Salvador Castells Massana.
Això són paraules majors, eh?
Paraules majors. Perquè, a més, és un convidat demanat.
Sí.
Ens ho va demanar un altre convidat.
I demanat per una autoritat municipal.
Autoritat del regidor i qui sap si futur alcalde de Torredembarra.
Això ja no,
ho sabem.
Vaticinar.
Raúl García, sí, sí. Jo crec que el futur alcalde de Torredembarra, jo crec que ja ha passat per aquest programa. Mira què et dic.
Que el futur alcalde
de Torredembarra ja ha passat per aquest programa.
No em diguis que serà el Salvador Castells.
Mai se sap. No, no sé, ja li preguntarem, també. Bé, primer de tot...
Salvador.
Salvador, benvingut a la jungla de la Torre.
Moltes gràcies.
Avui descobrirem quin animal d'aquesta jungla ets.
Sí, el que vulgueu.
Home, per girafa podria passar, perquè alçada la té, eh?
Alçada la té, sí, sí.
A veure.
Seria de les bèsties altes, dels animals alts d'aquesta jungla que tenim.
Deixa'm dir, Jordi, que el Salvador és un...
És de Bajamar, ja ho sabem. Ja ho sé.
Això és important destacar-ho, eh? Això és important, eh? Que ja saps que som una república independent de Torredembarra. Per imperatiu legal som de la Torre, encara.
Un protectorat.
Però deixa'm dir que el Salvador és un gran fidel d'aquest programa, del podcast de la jungla de la Torre, que, a més, quan el vaig trucar per entrevistar-lo, ell ja sabia què li anava a proposar. I vaig pensar, home, el Salvador deu tenir una bola de cristall, no? Com la que tenia Alaska. Però ens segueix molt el programa.
O igual té el Pegasus instal·lat al mòbil, no ho podem saber.
Al tanto, que això està de moda, eh?
Igual és el C5 i no ho sabem.
Això que no ho senti ningú, tot això
no,
que
no.
Dieu.
No. Bueno, primer de tot, expliquem qui és el Salvador Castells.
Sí, home, i tant.
Quatre punts biogràfics, perquè és nascut aquí a Bajamar, a Torredembarra, l'1 de juny de l'any 1950, per tant, està a la flor de la vida, 72 anys.
Això mateix.
Totalment.
Sí. Abans d'ahir, vaja.
Sí. Abans d'ahir. Va treballar molt Sánchez Lapirelli, de l'any 1972 a l'any 2000. Estem parlant de 28 anys al mateix lloc. I després, abans i després, molts el coneixereu perquè, doncs, perquè havia anat a comprar llaminadures, xutxeries, llapolies, el Capritxos. Per tant, els dentistes de Torredembarra, jo crec que li deuen molt, molt al Salvador Castells.
Això és algun gat de Bajamar, ja, eh?
Un gat de Bajamar, ai.
Comencem bé, eh?
Ai. Molt bé, també va ser fundador de la Junta de Veïns de Bajamar. I ens explicarà coses, perquè d'aquella època, com ens comentava fora del micròfon, no es dedicaven a muntar festes majors, sinó que muntaven altre tipus de saraus.
I coses que segurament molts no coneixen.
Efectivament.
Per exemple, aquestes altres activitats no festives, però sí reivindicatives.
Pensa que es va crear l'any 1977.
Bon any,
encara,
eh?
Tu encara no hi eres. Bon any.
No, bon any. No, vas néixer tu,
va
Jordi.
Va néixer jo, no sé quin mes el va crear, no sé quin mes, era l'estiu. Això, aquestes coses surten a l'estiu,
sí,
oi?
Potser sí, no recordo.
Doncs jo encara estava a la panxa de ma mare, avui encara em feia mandra sortir. No em tocava.
El món va descobrir el gran Jordi Salvat l'any 77.
Sí, el gran.
Va veure la llum.
El gran, sí, vaig veure la llum.
La llum a tanta foscor, eh?
Sí, després de 9 mesos de foscor vaig veure la llum. Però avui no venia a parlar de mi, sinó que venia a parlar... Que parlant de llum, és a dir, el Salvador té 3 filles.
Sí.
Que això, sí. Doncs...
És així. Tres castells, eh?
Tres castells.
Mai més ben dit, sí.
Molt bé. Jo vaig a classe amb la del mig.
Molt bé, la Mònica.
Amb la Mònica, sí. Que és del 77, també.
Sí, just.
N'hi ha dos més.
Sí, la del 75, la Ingrid, i la Berta del 84.
El 84.
Sí.
Que la Berta Castells, molts el coneixereu, i moltes, doncs, per la seva faceta esportiva olímpica com a llançador de martell, que també és un tema que en parlarem en aquest programa d'avui. Per tant, doncs, començaríem parlant potser d'això, d'aquesta faceta més doncs, del Salvador a la Pirelli, perquè la Pirelli és una fàbrica emblemàtica de Torredembarra, on hi heu treballat molts torrencs,
sí, sí.
I que bueno, ara ja la tenim tancada, ja de fa anys, i encara queda alguna... No sé si queda alguna estructura encara o...
No, jo crec que només queda, ja no queda la valla, diguem.
La valla.
Sí, sí, la resta està tot derruït.
Fa pocs anys encara es veia la...
El pou de l'aigua,
potser. El pou de l'aigua, sí, 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 que era bastant característic, però sí. Ara només queda la valla,
sí,
està ballat,
sí, 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 sí.
I no queda res.
No queda res.
Molt bé, l'any 1972, amb 21-22 anys, entres a treballar a la Pirelli, com hi entres? Quin record en tens?
Sí, bueno, doncs o sigui, senzillament vaig enterar que necessitaven gent i com que, bueno, esclar, llavors es deia sempre que si treballaves a la Pirelli ja estava salvat, diguem així, salvat amb el cometes de dir ja tindràs feina quasi bé sempre, no? I, bueno, ha sigut així, evidentment, quan he plegat, doncs jo durant el temps de la Pirelli també vaig intentar buscar més... altres llocs que per poder anar a treballar, per fer hores, per poder doncs, tirar la família endavant, no? I bueno, vaig entrar al mes de juliol, que eren les vacances, vam entrar, tres companys més i jo, i bé, doncs vam començar a treballar, i bueno, sabeu que feien fil esmaltat, fil de coure, això de la llum, per motors, per bobinatges, i bé, doncs, va anar prou bé, perquè doncs, vam estar tants anys podent treballar i allà a la fàbrica.
Una feina a torns,
sí,
la clàssica fàbrica que treballava doncs,
les
24 hores, sí. I anàveu alternant els torns o sempre fèieu el mateix?
No, alternant, o sigui, la fàbrica es parava, diguem així, per Nadal, es tornava a parar per l'estiu, a l'estiu ja, i llavors ja tornava, o sigui, quan engegaves ja no paraves, de matí, tarda i nit, dissabtes, diumenges, festes i tot el que convingui, fèiem els descansos que corresponents, però vull dir, era així, i bueno, doncs, així moltes famílies d'aquí de la Torre que es van poder tindre la possibilitat de poder anar a treballar aquí a la Pirelli.
Mm-hmm. Vau arribar a treballar molta gent en algun en moment de més.
Sí, és que jo no exactament ho recordo, però jo no sé si eren potser 200 persones o així, o no sé, és que no ho sé, eren molts, bastanta gent.
Estem parlant d'una fàbrica molt gran. Vull dir, ara a Torredembarra em sembla un lloc on treballen més de 200 persones, deu ser l'Ajuntament.
No ho sé, no ho sé.
Sí, perquè l'altra empresa gran de Torredembarra, no sé, Meister, per exemple, hi treballen, em sembla, a màxim... 50-60 persones. Clar, que són fàbriques molt més, ja, sí. Amb molta més tecnologia. No estem parlant d'una fàbrica dels anys 70, 80, 90. Que
sí, sí. Que nosaltres, vull dir, la fàbrica la van tancar perquè ja ho sabeu tots que la furtó aquesta que fèiem amb els dissolvents i tot això, els vernissos que hi havia, clar, quan se va fer la fàbrica aquí on estava, allí al costat no hi havia cap xalet ni res, no hi havia cap vivenda. Van començar a fer vivendes i llavors la gent se queixava de la pudor. Clar, quan primer era la pudor abans de la vivenda, no?
Això em recorda quan que passa també amb els pagesos
aquí
i
està,
amb les granges
igual,
també. Que,
sí.
També sempre,
sí.
Les granges sempre han estat o
sí,
la terra sempre ha estat, sempre s'han tirat fems, però quan arriben allò els habitants, o els nous habitants, perquè n'hi ha que ja estan altres d'abans, que ja quasi estan immunitzats,
sí.
Però arriben els nous i
sí, sí.
O no suporten aquesta pudor.
Just, o les campanes de les
iglesies, sí, també. Sí, igual.
Entens? Però, clar, bueno, doncs, s'ha de conviure amb això i no s'hi pot fer res.
Molt bé. Mentre estàs a la Pirelli, però, amb la teva família, amb la teva dona, engegueu un negoci, que ja en hem parlat abans, sí. Emblemàtic a Torredembarra, com és els Capritxos.
Sí.
Com us ve aquesta idea de muntar una botiga de llaminadures? No sé, a Torredembarra n'hi havia alguna en aquella època?
No.
Estaríem parlant de finals dels 80, principis dels 90?
No, jo la vaig obrir a l'any 86.
86, ja.
Sí. Va ser una cosa, bueno, que allò que et dic sempre, que jo, doncs, al tindre la sort de poder treballar a torns, sempre pensava, ostres, em queden moltes hores per poder fer alguna més, perquè, bueno, ets jove i dius, coi, doncs hem d'intentar a veure si es guanya algun caloró més. I bé, doncs, un any va ser, me'n recordo, que anàvem tornant a passar el Nadal amb un germà que està a Madrid, i parlant, coi, que no sé què, diu, anem, que anem a veure una botiga de caramels allí a Madrid i tal, i clar, i jo que vas, ostres, i clar, llavors jo pensava, home, doncs, no sé, jo havia treballat a la Pirelli i anava a fer hores de mecànic, també, o sigui, no penses que amb això em venia de nou. Llavors, doncs vam dir, coi, per què no? Per què no? Doncs, bueno, la dona i jo vam dir, mira, saps què? Es lliguem les espardenyes i provem. vam llogar el local que teníem abans d'aquesta d'ara, i bé, i vam muntar la tenda així amb un tema més senzillet, que tots els pots aquells me'ls feia jo, me'n recordo, amb els pots de Duralex, en fi. I bueno, llavors vas veure que començàvem a treballar, i bé, doncs, fins que el dia que vam poder comprar el tros que, o sigui, allà on està ara, doncs ho vam fer i hem continuat, vam continuar fent-ho, i bé, de moment... Bé.
De fet, nosaltres hem nascut amb els capritxos. Sí, sí. Perquè crescut, molta canalla, crescut, sí, molta sí. Canalla, i hem anat, vaja, jo crec que tota la infància i joventut.
Sí, perdó, una anècdota, fixa't. O sigui, nosaltres allí, a part de vendre els canals, fèiem detalls, bueno, més que la dona, de tallers, això per batejos, com no sigui, que jo he arribat a batejar, no batejar, no, sinó a fer els detalls del bateig, del criu, els del casament, perquè, clar, són molts anys. Sí. Vull dir, i algun també, el criu que tinc... Clar, tot això, abans també et casaves més aviat, més jove i tal, però fixa't tu que les tres coses ho arribaves a fer a la botiga, que pensaves, ostres, però, i clar, i ara què passa? Bueno, ara no, perquè ja fa temps s'han plegat, però és que anava a la torre i tothom, doncs, els capritxos. Ara encara, sí, sí. Quan hi vaig sol, potser no tant, però que anem la dona i jo a la torre, dius, ostres, et saluden, home, què tal? I clar, crius que ara ja són...
Que ara ja són pares, ja.
Jo recordo venir anant molt al capritxo, era molt típic el diumenge a la tarda, quan començaves a sortir, quan feies això, 6è, 7è DGB, i anaves als capritxos, carregaves. I llavors anaves, igual, anaves al parc de Cal Llobet, quan encara era el parc antic, el parc infantil antic.
A menjar tu allà.
La sala de màquines, també.
I, de fet, un establiment al costat de capritxos, també, que era la xurreria.
Sí, també.
És a dir, són dos dels establiments de la torre més històrics i que, almenys la nostra generació ho ha viscut, perquè era passar per la xurreria, capritxos, i anaves fent fins al parc infantil.
En aquella època estava enfront, però, perquè la xurreria quedava enfront del capritxos, que estava l'altra banda.
Sí, però era això que diu l'Albert, és perquè també suposo que, esclar, érem les úniques tendes, potser així, de l'alimentació, digui el que vulguis, que estàvem obert les festes, també. Perquè, el diumenge a la tarda, si no anaves al cine, què feies, moltes vegades, no? Sí. Doncs, bueno, veníem allà i el que diu l'Albert, agafaves quatre xutxes i se'l anava a menjar allà on te sigui, no?
I a la nostra època el cinema ja quasi havia tancat.
Havia tancat, pot ser.
Jo recordo, de molt petit, anàvem a escola.
Sí.
Però jo que va tancar aquella època, 86...
No, sí, però no, jo això que et dic del cinema també, perquè, clar, molta gent venien a comprar coses perquè agafaven les bosses i s'anaven a Tarragona.
Sí.
Perquè, clar, altres coses que també, no sé, ho haig de dir, perquè és veritat. O sigui, allí et costava un preu i anaven a Tarragona al cine i et fumien un cop de pala.
Sí, sí, és veritat.
Clar, llavors, doncs, bueno, doncs la gent doncs venia allí.
Era més econòmic, sí.
Molt bé.
I el nom de Capritxos com va sorgir?
Doncs... pues, evidentment va sortir allò que un dia dius, vaig a rumiar a veure què podem posar, sí que no sé què, i vam dir, bueno, i capritxos, per què no? Allò que passa, la dona, pues, no està malament, i mira, allò, però una casualitat com podries posar una altra cosa, que per cert el vaig registrar.
Registrar.
Perquè llavors t'enviaven propagandes de que en una província de Madrid o així et posaven, però clar, allò tampoc no ho fas perquè... impugnar, o sigui, dir que no ho posin, et costava ja 300 o 400 euros només per fer el papeleo, m'entens? Abogats, això. Sí. Però bueno, el nom va ser...
Encara en conserves el nom?
Sí.
I no només parlem de joves de la torre, sinó de tota la comarca, perquè venien gent d'Altafulla, de la Riera, de Roda de Barà, que mira que quedava més lluny, sí. Clar, com que era molt conegut aquí a la zona... Doncs
no,
tothom...
no trobaves cap,
no,
cap,
és que no n'hi havia
cap establiment d'aquest tipus amb tanta varietat. Recordo, com a molt hi havia, recordo, ja al carrer Nou, la Rosó, que tenia...
Sí,
però
sí.
Que l'ambient a la Rosó era diferent.
Sí, no.
El Capritxos era un infantil i la Rosó era, diríem, era un bar on hi havia una mica de llaminadures.
Com a molts de bars que hi havia, saps?
Hi havia, però hi havia tanteria, o quioscos, també. Però, clar, el sortit que trobaves al Capritxos no el trobaves enlloc.
Sí. No, jo recordo de gent de Tarragona que venien els diumenges a la tarda a comprar xutxeries aquí i li dic, escolta'm, però a Tarragona, no, és que aquí, no sé... Bueno, vale. Però, bueno, devien vindre per passar la tarda, també està clar.
Sí.
Molt bé. Records dolços, aquests, Albert?
I tant, molt dolços. I a mi que m'agrada molt el dolç.
M'he imaginat. Doncs mira, abans de passar un tema menys dolç, que és aquesta faceta reivindicativa de quan van fundar la Junta de Veïns de Bajamar, escoltarem una de les seccions doncs, que tenim aquí al programa, doncs, que ens ve de la mà d'en Gerard Requesens.
Els Reis de la Jungla, amb Gerard Requesens. Bones, companys. Som avui a casa de la Júlia Ramon, al vell mig de la torre, en un petit paradís al vell mig de la torre, perquè tenim a darrere doncs, tot el que és l'horta del carrer Indians, no? Som al carrer Indians. Hola, Júlia.
Hola, bona tarda.
També hi ha l'Abel Fuster, aquí al, sí, al menjador de casa de la Júlia Ramon, sí, que és on, on som avui, el seu fill.
Sí.
La Júlia és una persona conegudíssima a la torre. Ara en parlàvem abans de posar-nos a gravar, tot i que no és de la torre. Hi ha gent que encara fins i tot li retreu. D'on és la Júlia, per qui no ho sàpiga?
Sí, no, sí que ho saben, em sembla, perquè jo també em faig allò que diuen els castellans, em faig gala, no? Jo he nascut a Santa Coloma de Queralt, i des de l'any 72 que sóc aquí. O sigui que fa 50 anys que visc a Torredembarra.
I com hi vas venir a parar?
Vaig venir a parar perquè vaig venir a acompanyar una companya que festejava aquí, la Maria Teresa, que festejava amb el Joan Maria del Pijuan. Vaig venir a acompanyar-la, llavors vaig conèixer, doncs, la colla del Lluís Pijuan, que hi havia l'Antoni Fuster, hi havia diversos. Bueno, ens vam conèixer aquella Pasqua. Ell va anar pujant a Santa Coloma, jo vaig anar baixant i a partir d'aquell any doncs, vam començar allò que se'n deia un festeig de nòvios. I l'any 72 ens vam casar i des del 72 doncs, que estic aquí a Torredembarra, que és el meu poble, no cal dir-ho, sense renegar. Al contrari, estimo molt Santa Coloma i el que m'agradaria és que hi hagués un bon agermanament entre uns i els altres.
Diuen que, no sé si podem amar dos homes a la vez, però dos pueblos sí, eh?
Sí, dos pueblos sí. O bueno, avui dia, hasta dos homes i dos mujeres també, a la vez.
També és veritat. Sí. Júlia, d'aquesta Torredembarra del passat, de quan hi vas aterrar, sí, què recuperaries? Què hi ha d'aquella Torredembarra que ara no tinguem i que t'agradaria tornar-hi?
Mira, jo recuperaria la comunicació entre les persones. És clar, quan vaig venir jo potser hi havia uns, voltant d'uns 4.000 habitants i ara doncs, això s'ha sortit de mare. 17.000 a l'hivern i a l'estiu doncs, sí, molta sí, gent, molts apartaments i molta gent. Dintre de tot encara ens trobem pel carrer Nou, ens trobem la gent i ens saludem i gràcies a Déu conec, hasta els gats em coneixen, em sembla. I doncs sóc una persona doncs, que tinc molt contacte amb la gent. Però doncs aquella època doncs era tot més, molt més tranquil, hi havia uns llocs determinats que han desaparegut, que si el xiringuito, la bolera, el pla i el davant que anàvem a ballar, després hi havia també, bueno, diversos llocs. I bueno, el contacte doncs aquell que diria potser un pèl més humà, però bueno, és, amb això no es pot fer res. Va venint gent, va venint gent i els temps passa, i tant si passa.
De tot l'any, quin és el moment en què més t'agrada el nostre poble?
Home, jo a l'hivern m'agrada força. M'agrada força perquè tenim uns hiverns molt suaus i tranquils, perquè no hi ha tanta gent com a l'estiu. I ja m'agrada. M'agrada l'hivern doncs, perquè per això, perquè fas inclús més coses doncs, de cara amb els amics o les amistats i tot això. Pots fer més coses a vegades a l'hivern que a l'estiu. Sí que a l'estiu hi ha la festa major i que les dues festes majors, la del juliol i el setembre, però jo ja tinc una edat que no vaig a saltar ni els coets no m'agraden gaire. Bueno, en fi, doncs, que he participat moltes vegades de portes en fora, doncs, però bueno, doncs, a l'estiu hi ha massa barullo, que dirien els castellans, ara no em surt en català. Bueno, jo diria que l'hivern m'agrada molt, perquè el sol va més baix, el trobes molt més agradable, l'hivern.
Hem parlat ara d'un moment de l'any. Digue'm quin racó de la torre t'agrada per desconnectar o t'agrada senzillament que el trobes bonic?
Mira, jo passo i repasso i molt, és per la zona del casc antic, no? El d'allòs, el Freginal, el corló de Sant Antoni, tot el que és el carrer Major, tot el castell. El castell manté encisada, l'he conegut doncs, abans com era i després que el van arreglar. I quan entro a dins del castell m'hi trobo com si fos a casa, m'encanta, m'encanta. I mira, és que esclar, a mi m'agrada molt l'arqueologia i m'agrada molt doncs, els monuments, i doncs m'hi trobo molt bé. A mi la plaça del castell el trobo molt bé, el carrer Ample, el trobo un carrer ampli per poder passar.
I és preciós, eh?
Molt. A l'estiu, allà te seus allà a prendre un refresc i s'està molt bé, sí, m'encanta. Sí, sí, sí. Les cases doncs, de Cal Serafí, tota aquella zona d'allà, jo el casc antic, jo sóc de poble i de muralles, jo sóc de muralles.
De dintre muralles.
Sí.
Júlia, ja per acabar, perquè tenim poc temps i l'hem d'aprofitar, a tota una filla adoptiva de Torredembarra com ets, aquesta pregunta jo crec que encara et fa més veu autoritzada. Què milloraries de la torre? Segur que hi ha moltes coses a millorar, però amb quina et quedaries?
Home, jo, per la meva trajectòria de vida que he tingut i per les necessitats que hem tingut i tot això, jo la part social del poble s'ha fet molt, perquè quan 49 anys que té la Bel no hi havia absolutament res. S'ha fet molt, i hi ha coses a pisos, hi ha serveis socials que van molt bé, una gent molt, molt agradable i molt bé, però esclar, jo vaig a el que jo sempre tinc ganes de que es pogués arreglar, doncs de poder tindre els nostres fills col·locats un lloc o altre. Això no ho milloraria perquè no hi és. Bueno, hi és, però no pas del tot, no? Milloraria, doncs, això, els serveis socials. I després, una cosa que també ho trobo ara últimament, que és que hi ha bastanta brutícia, que la gent, som molt bruts, som la gent, perquè si no embrutéssim no caldria que anessin aquelles pobres gent arreplegant les borilles que tiren a terra. Bueno, això també és una de les coses que... I després, sí, el roquer doncs, també m'agrada, però sóc molt de secar, jo.
Molt bé, molt bé.
El mar m'agrada, però...
Ens quedem, doncs, amb la brutícia...
Bueno, brutícia...
Amb l'incivisme.
Amb l'incivisme de la gent. Mm-hmm. Això sí que ho deploro, perquè...
I amb els serveis socials, també, eh?
Serveis socials, perquè, doncs, m'hi he trobat i ho sento per mi i per tothom, també, aquesta part.
Dir Júlia Ramon és dir Associació Matinada i també és dir Torredembarra. Júlia, sí. Gràcies sí. per atendre'ns. Bueno. I, com sempre, ens veiem pels carrers de la Torre.
Si Déu vol.
Que vagi molt bé.
Molt bé, Gerard, gràcies.
A Torredembarra hi ha feres, paràsits, mandrils, piranyes i cocodrils. Els anirem descobrint en cada programa. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Doncs ja ho veus, el que comenta la Júlia Ramon, per cert, una persona esplèndida. La Júlia,
sí, la Júlia, tots els que la coneixem, que bé que hi ha poca gent a Torredembarra que no la conegui, la Júlia, sí, és una persona, doncs, aquelles que val la pena escoltar-la.
Es fan estimar, sí, és veritat.
Es fan estimar, ara
sí,
ho
sí,
ha dit
sí,
el Sol.
Sí, sí. És, bueno, un 10.
I curiós que quan he arribat a Torredembarra, ho explicava, l'any 72, és quan començaves a treballar a la Pirelli, on hi treballava...
Després va entrar el seu home. Nosaltres vam ser els tres companys i jo van ser els primers d'entrar en aquella època. I després van entrar quasi... Cada 6 mesos anaven entrant. I no recordo si va ser després o al cap de poc temps. Uh-huh. Treballava l'Antonio, sí, Fuster. Sí, sí.
Molt bé. El que sí que hem vist és que la Júlia és més de dalt del poble, més sí. de carrer Ample, bueno, carrer Preginal...
Sí, sí. Hi ha d'haver de tot.
Sí, sí, és de muralla, eh? Clar, Santa Coloma de Caralt, sí, mar, sí. No en té.
Evidentment.
Tu, en canvi, ets molt de Baixamar, ets nascut de Baixamar, sí. I molt de Baixamar.
Sí, 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 sí. Però bé, però com diuen tots, soc de Baixamar, nascut de Baixamar, però soc torrenc, evidentment, uh-huh. perquè això no es pot canviar, i amb molt orgull, està clar. Uh-huh.
Com era el Baixamar de quan eres petit? A finals dels 50, 60... Era molt diferent de l'actual.
Sí, 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 no, estava... Ara, és que, saps què passa? Que jo penso que això... A Baixamar, doncs, com la Torre, no? Doncs érem 3.000, 4.000 habitants, ara en som no sé quants, vull dir, això s'ha anat incrementant, i és lògic també que passi, no? Clar, llavors, allí encara... A part de que hi havia més gent, perquè, esclar, allà ara es van morint la gent gran... i de joves no en venen masses, està clar, que vull dir que quedem menys gent allà baix. Però clar, no sé, era la cosa, vull dir, no sé, sorties de col·legi, anaves a jugar per allà a la plaça, t'anaves a jugar al sac allà al pes, o sigui, amb els carrers que estaven sense asfaltar, vull dir que, bueno, diferent. Esperaves a l'estiu per jo me'n recordo, bueno, jo precisament eren dels que, quan sortia del col·legi, ma mare encara estava, no em posava ni el plat a la taula perquè jo m'anava a banyar i m'estava dins l'aigua, doncs, escolta'm, el temps, i em cridava, saps? Vine cap aquí.
Els de Baixamar ho hem fet tots.
Sí. I bé, doncs, però vull dir, bueno, vivíem bé. O sigui, com... Que a veure, tot i els canvis que hi ha, jo penso que en cada època s'ha viscut a l'època bé, perquè ara amb un criu, amb un, el net meu, li dius que, o la neta, que li dius que li treguis l'iPad o això, i et dirà que no m'entens. En canvi, abans, doncs, tot això, evidentment, no hi eren. I disfrutaves, també, perquè jugaves a... jo me'n recordo que jugàvem a botons, amb allò amb l'equip fèiem un 11, com si fos un equip de futbol, amb un botó i jugant. Però, no sé, un munt de coses que et distreies.
Mm, teníeu amb coses que potser ara costa més que els nens sí, que te tinguin, perquè són menys tecnològiques.
Segurament, sí.
I l'any 1977, que, com estava Bajamar? Perquè doncs, un grup de joves us animéssiu a crear una associació de veïns per reivindicar, doncs, reivindicar coses que faltaven al barri.
Sí.
Que, com estava Bajamar en aquella època? Estem parlant d'això. S'havia mort el general Franco.
Això mateix.
I estava que... en plena diríem, sí. Transició.
Sí, sí, sí. No, és que sempre ens trobàvem i a veure, nosaltres, bueno, jo mateix he sigut sempre molt, molt inquiet en fer coses, en intentar millorar en aquest cas el barri, però bueno, Torredembarra és igual, però per què? Perquè doncs, bueno, pensaves, coi, si no ho fem nosaltres, qui ho pot fer? Perquè els ajuntaments, evidentment, vull dir, estan per lo que estan i si no hi ha ningú que digui pues, es pot fer això o allò, pues, moltes vegades doncs, no ho fan, no mm-hmm. perquè no vulguin, sinó perquè doncs, no s'hi pensa. No? Nosaltres vam formar l'associació perquè dèiem, coi, és que podem fer més coses aquí. I evidentment, a l'associació pues, es vam juntar un grup de joves, com dius tu, 27 anys, i doncs, bueno, doncs començar... ui, que si això, fèiem balls populars allà a la plaça, que si sí, havies de gravar la música que posaves tu, perquè clar... Jo, i llavors anàvem a comprar coques allà al forn, uh-huh. i un tall de coca amb mica de cava, uh-huh. bueno, cava... Un cava que allò sí també...
En aquella època xampany, en aquella època era
sí,
xampany.
Però, sí, sí. Però, no, però vull dir, d'una qualitat que déu-n'hi-do, saps? Mm-hmm. Allò perquè ho posàvem amb allò aquells cossis de gel i allò era fred, però allò te'n veus una miqueta...
I, aquelles marques d'aquella
sí,
època, sí, oi? Sí. Rondel
sí, bueno, i Pitjor.
I Parxell, sí. Aquestes marques sí, sí. Sí que hi havia. Sí,
però bueno, això ens ajudava a fer diners per llavors fer festes i coses per Bajamar, en aquest cas, no? Mm-hmm. I bé, doncs vam començar a fer-ho així i allò que passa, que d'una cosa te'n vas a l'altra... I llavors doncs, hi va haver un moment l'any, no sé quin any era, però potser devia ser poc temps abans, o sigui, després de muntar l'associació, que hi va haver un accident aquí al carrer Pescadors amb la Nacional 340, i llavors vam dir, home, doncs podríem fer alguna cosa o altra per anar a formar, a posar uns, que posessin l'Ajuntament o el Govern Civil, el que sigui, un semàfor. I clar, i no se'ns ocorreix altra cosa que bueno, vam dir, sí, ho farem, vam demanar permisos uh-huh. al Govern Civil, tot això, perfecte, i recordo com si fos ara el Toni Pons i jo amb el cotxe al dematí cap a la torre fent amb un altaveu que teníem de l'associació fent propaganda doncs, que la gent vingués i sí, sí, i a la tarda no recordo si vam quedar a les 4 o així, però recordo jo surto de casa allà a 3:45 i bueno, hi havia més guàrdia civil allà a Bajamar que habitants que érem allà baix. Sí, sí, estava tot ple.
Home, i a més, precisament a casa vostra teníeu la comandància al costat.
Sí, 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 per això.
La caserna.
Per això, però, ostres, dic, Jolini, allò que penses que ha passat aquí, perquè, clar, ve de sobte que hi ha tanta... Bueno, i, bueno, vam aconseguir anar cap allà al cruç aquest del carrer Pescadors i recordo que el tinent, que era un tinent, recordo, per la graduació també, de la Guàrdia Civil, que es va vindre a veure amb els que anàvem més o menys al davant, i es va dir que bueno, que... No, home, no que anéssim al tanto, però clar, estem parlant de l'any 77, uh-huh. que doncs, coneixement, no? Perquè clar, si no, pues, ja sabem el que passaria. Però ens va dir una cosa que jo recordo, això sí, que em va quedar gravat, que va dir, en castellà, diu, no patiu, que això jo, no recordo si era dissabte o diumenge, el dilluns el governador civil ho sabrà, que ha passat això. O sigui, que ha passat i que no heu fet res i no heu fet res. Heu fet la pressió, però uh-huh. no ha passat. I, bueno, es va fer això, nosaltres no se'n vam enterar, però al cap de poc temps els semàfors estaven posats allà baix. O sigui, que va donar resultat, entens?
Va servir,
que d'alguna cosa va servir, no?
Va servir,
sí, 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 uh-huh. sí, 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 sí. I clar, i això, doncs... Llavors, amb tota l'associació, doncs, bueno, vam dir, per exemple, un altre tema, el tema dels Reis. La Torre, aquí la Torre, els Reis, doncs... Venien els diumenges...
Reis d'Orient, eh?
Reis d'Orient,
no, no, no els reis, sí. Els reis de Zarzuela. Els d'Orient.
Això mateix.
Els bons.
Ara t'anava a dir, els bons.
Els bons.
Doncs, aquí a la Torre anaven a les monges, clar, el dia de Reis, el dematí a les 6, o sigui, el dia 6, perdó, i bueno, i ja estava. I la canalla, doncs, pobrets, es quedàvem allí a casa...
S'ho trobàveu al matí.
Això mateix, sí, sí. El dematí. Llavors vam dir, coi, per què no podem fer Reis aquí a la Torre? I vam dir, bé, saps què, fem-ho. Bueno, fem-ho. I el primer any va ser que, me recordo, els mearis, sabeu quins els cotxes dels mearis?
Sí, el meari, aquells taronges, sí, sí, aquells,
just.
Sí.
Vam posar 4 palmeres, saps? I, bueno, vam anar a esperar els Reis allí a l'estació, els vam carregar i vam anar donant tomb. Llavors es podia pujar pel carrer Pere Badia, uh-huh. Anton Roig, i el Passeig de la Sort. I bé, vam anar donant tomb i vam passar per davant de l'alcalde, que s'estava mirant allà al balcó.
En aquella època, Josep Mercader.
Sí, just. i recordo que jo el vaig veure, o sigui, estava allí perquè, clar, passes la nit pitant, penses què passa aquí, no? I ja t'he parlat fa molts anys. I a partir d'aquell any, l'any següent, doncs els crios van poder recollir els regals, la vigília de Reis, a Bajamart, a Clarà, i aquí a la Torre. O sigui, que va servir, i fins ara,
perquè... Sí, jo me'n recordo petit, és a dir, a principis dels 80 era això, era passant per Clarà, Bajamart, i sempre a última hora i tard arribaven a la caixeta aquí dalt del poble, i clar, estaves nerviós pel regal i allò que havies d'esperar. I algun any recordo que havia anat a Bajamart per recollir abans. Que a mi em va sobtar una cosa molt a Bajamart, que és que pujava molta gent gran a buscar regals. Perquè dalt del poble eren tots els petits, però pujava gent de 20, 30, 40 anys.
Home, perquè
et deixava molt impactat.
A Bajamart són bons nens.
Bons nens. Els canàpies.
Fins que són grans.
I llavors vaig pensar, vaig entendre, per això arriben tan tard, perquè hi ha molta gent que busca regals aquí.
Sí, i això també es va solucionar fa pocs anys, fa pocs, perquè hi vaig intervindre jo també, no és per res, però és veritat. I llavors es poden fer simultàniament doncs,
dues convocades, no?
Bueno, no.
Bueno, és una, però...
Els reis són els mateixos,
però vull dir, vam poder que Bajamart, primer Clarà, Bajamart i la Torre, i pràcticament reparteixen els regals a la mateixa hora.
Sort que en tenim que són màgics i no corruptes, eh?
Sí, hi ha altres reis que són més... En lloc de fer regals, se'ls emporten ells.
Sí, són diferents.
Són diferents. Molt bé.
Jo, per cert, una abans que ho comentava el Salvador, jo encara me'n recordo quan es feien aquells embalats amb aquells terres de fusta, que, a més, a Bajamart havies de llogar, si volies un palco, havies de llogar el palco, i allò era preciós, perquè jo llavors era molt petit, no? Però veia com la festa de Sant Joan era una autèntica festassa, eh? Després sí que hi va haver uns anys que va baixar el nivell, no sé si va ser perquè l'associació es va dissoldre o perquè l'Ajuntament no estava per la feina, però la festa de Sant Joan de Bajamart, llavors, en aquells anys que comenta el Salvador, era de lo millor que hi havia
a Torre d'en Barra. Els alt del poble sempre baixava per la festa major.
Estava ple de gent... és a dir, i festa les 24 hores hi havia, eh? Vull dir, no... gent gran, petits, caralla...
És que tu te'n recordes el Clotets, aquell senyor dels palcos?
Sí.
Bueno, aquell home, on baixava allà a Bajamart i era un festival perquè ens esperàvem... Clar, això ha anat de més grans a més petits. Jo llavors doncs, no era massa gran, evidentment, i els grans, doncs, com ton pare, segurament que hi era. I clar, i els muntàvem naltros, els palcos. I bueno, aquell home pobre el feien ferir, perquè... expressament, agafaves una plataforma d'aquells i tiraves en terra i es girava el tanto que m'ho trencareu tot, però bueno, en plan de... perquè després els hi desmuntaven també, eh?
Doncs mireu que en aquest número de juny del Torre d'en Barra Actualitat hi ha un article parlant de com eren aquestes festes majors dels anys 50, 60, 70 del Gabriel Comas, que també havia estat implicat a...
era el president. Vam formar un grup molt bo, ja t'ho dic, perquè es van fer coses que, bueno, doncs al final han resultat molt bones, no?, pel poble.
Molt bé. Doncs, bueno, abans de parlar, perquè volem parlar d'aquesta faceta de pare, doncs, d'aquest atleta olímpic que hem tingut, que tenim a Torredembarra, que és la Berta Castells, abans farem una de les altres seccions, però una altra vegada, avui tampoc ho vinc del titular, i una altra vegada el suplent ha tingut de saltar a la gespa.
Tal dia farà un any, amb Guillem Bargalló.
Doncs avui no hi és Guillem Bargalló i doncs mira, he buscat una altra data.
T'ha tocat a tu.
28 de juny de l'any 1997.
97.
Fa 25 anys.
Jo diria que és la senyera Record Guinness?
No. La senyera anterior. Ostres, 93.
No ho sé.
Salvador, tu que tens més memòria.
Sí, home, però ostres...
És complicat, si
que
no
pregunti,
sabeu.
Que no em pregunti el que vaig menjar aquell dia.
era un dissabte.
I 97.
Va, i una pista. Va vindre a Torredembarra el conseller de Sanitat de la Generalitat, Eduard Rius. Què podia vindre a fer un conseller de Sanitat a Torredembarra en aquella època?
Ah, pel CAP, potser.
Pel CAP. S'inaugurava oficialment el Centre d'Atenció Primària de Torredembarra.
Ja fa 25 anys.
Sí, però coses curioses. Ja feia un any que s'havia acabat de construir l'edifici, però sense que funcionés encara i amb la previsió de... Es va inaugurar el 28 de juny amb la previsió que no funcionés fins al setembre d'aquell any. Per tant, era una inauguració una mica sui generis.
És a dir, es va inaugurar en juny, però no va entrar en funcionament al setembre.
Fins al setembre. Què feia aquell estiu? I què feia aquell estiu al CAP? Doncs el CAP, aquell flamant CAP, feia de reforç estiu. És a dir, els metges de família continuaven visitant el consultori municipal, que estava, si mal no recordo, al carrer Tarragona.
Ah, sí, sí,
Tarragona,
sí, sí, correcte.
I el CAP funcionava per donar suport, sobretot amb la gent doncs, desplaçada, doncs, gent que estava de vacances a Torredembarra. Que recordo abans ho feien a la LAIC, i aquell any ja sí, ho van... Sí, sí, i aquell estiu ho van fer el CAP.
Mm-hmm. El que sí, aquella època, hauria de ser, això potser el Salvador se'n recordarà més, que és quan van treure el servei de consultori mèdic a Baix de Mar, que hi havia... Bueno, devia sí. coincidir amb l'època, no?
No sé si va ser això, aquestes dades, però sí, va passar això, que venia... Me'n recordo que el metge venia a visitar allà i després van dir que no, perquè segurament que devia ser, doncs, bueno, doncs qualsevol cosa, aneu aquí al... Que hi hagi, o sigui, que us atenguin aquí, no?
Cap.
Però segur que va ser això.
Uh-huh. Sí. Doncs llavors, la plena operativitat de l'àrea bàsica de salut de Torredembarra, la BS Torredembarra, no va arribar fins a finals d'aquell any 1997, tal com ja va anunciar el conseller Rius en la inauguració.
Uh-huh. Doncs a dia d'avui podem dir que tenim una àrea bàsica... Sempre de poder demanar més, hem de demanar més sempre,
sí, però
no?
Una dada, és a dir, una dada. L'àrea bàsica de Torredembarra aquell any 97 donava servei a 10 municipis amb un total de 20.000 habitants, 20.000 persones. I actualment aquesta àrea bàsica continua donant servei als mateixos municipis, però pràcticament ja estem fregant els 40.000 habitants.
Clar, col·lapsat una mica.
Clar, ja hem vist aquests últims
mesos.
No,
ja s'ha ampliat encara.
Aquests últims mesos sí, s'ha ampliat amb aquests dos mòduls, un de pediatria i l'altre d'urgències, i hi ha la intenció de fer un CAP nou, però teòricament al principi d'any havíem de saber ja la ubicació, però encara no la sabem. En vam parlar a l'últim podcast amb l'Àngel Batlle perquè la ubicació que sembla que sigui la favorita és al costat del cementiri, on hi ha
el
bike trial, on hi ha sí, sí. tot el bike park. Mm-hmm. Però continuem així, continuem sense que hi hagi encara fumata blanca des de Salut, de Generalitat, per dir, anirà ja al CAP. Doncs sí, fa 25 anys s'inaugurava aquest CAP amb el conseller Eduard Rius i bé, doncs és un CAP on... Doncs ja ha viscut una pandèmia fins i tot. Ja,
home, qui ha pensat la nova ubicació ha sigut un gran cap pensant, perquè just està al costat del cementiri, per tant...
I del tanatori. Tot està
és
junt.
És a dir, que si van baldades ja via directa, tu. No cal gastar en gasoil.
La informació és una selva, deia en Xavier Grasset. I Torredembarra és una jungla. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
I quan parles de castells, aquí ens ve el cap, a banda del Salvador.
Ens ve el cap... A mi em ve la Mònica, perquè ha anat a mi classe.
Em ve de les tres, que...
Però em ve el cap la Berta Castells, que també l'he entrevistat diverses vegades doncs, com a atleta olímpica, que és. Jo, ara que dèiem aquí el seu pare, anem pel començament. Com comença a practicar atletisme la Berta? No sé si és ella, sou vosaltres, com entra en el món de l'atletisme?
Sí, t'ho explicaré ràpid. O sigui, elles estaven patinant, les tres germanes, patinaven aquí, patinat gestiric, aquí a l'UDT. Uh-huh. Clar, una va plega, l'altra també, i es quedava l'última a la Berta. I al final, quan va plegar, diu, vaig ser, bueno, els pares, jo i la dona, que vam dir, bueno, el que no volem és que estigués aquí a casa veient la tele quan acabi el col·legi, perquè uh-huh. afortunadament doncs, anava bastant bé amb les notes, i busca d'algú. I em va dir, fixa tu, per les textuals.
Quants anys tenia en aquell moment, més 12, o menys?
12 anys.
A 12 anys, avui. Mm. No, també era molt petita. No. Havia fet l'esport que feia
sí,
el patinatge.
Sí, sí, això mateix, sí, sí. sí. Mm. 11 o 12, potser més o menys, perquè, clar, després als 13 ja va... Doncs, jo li vaig dir, no, o sigui, has de buscar d'algú. Llavors em diu, a mi el que m'agradaria és el karate. Fixa't. Jo, bueno, clar, com vaig plegar a treballar, vaig passar per allà l'11 de setembre, aquí hi havia un senyor que donava classes de karate, i vaig preguntar, escolta'm, això? Diu, sí, diu, de tal hora, tal altra, quan pleguin el col·le, vale. Esclar, i arribo a casa i quan anàvem a sopar em diu, papa, diu, no, karate no m'apuntaré, diu, m'apuntaré a l'atletisme perquè les meves amigues s'han apuntat. I bé, i d'ahir van començar, esclar, a l'apuntar-se amb les amigues, doncs van anar a començar... allà a fer l'atletisme i bueno, doncs, en aquell moment van tindre la sort que hi havia el seu entrenador, José Luis Velasco, que bueno, doncs, la va veure i va dir que amb el tema deia que amb això del tema del patinatge es reforça molt els tornells, allò amb els patins, no? Clar, i això a l'hora de voltar amb el martell i tot això, doncs, diu que va bastant bé, o sigui, anava bé. I bueno, doncs va apuntar així i va començar la seva carrera, en aquest cas.
Sí, ràpidament el José Luis Velasco va veure que amb el martell tenia sí, possibilitats.
Perquè és que ell també havia sigut campió d'Espanya de martell. Clar, allò que passa, que de vegades el mateix entrenador, doncs mira, si hagués sigut campió d'una altra cosa, potser, jo què sé, no sé de què estaríem parlant. Però sí, va veure que això, doncs la va posar, o sigui, fes martell, no? I, bueno, llavors feia també pes i disc, però bueno, el pes i el disc el feia, doncs, a més, no? I amb això, doncs, va... Per cert que... Us vull explicar també que clar, els primers dies anaven a un campionat d'aquí a Tarragona i, per exemple, jo li preguntava perquè jo no hi anava, perquè és que al final doncs estaves o treballant, no sé, bueno, és igual. I dèiem, què, com ha anat això? Diu, bé, diu, he guanyat. Bueno, clar, després, la segona competició, no sé què, Berta, com ha anat això? Diu, he guanyat. Hosti, i a la dona li faig, dic, escolta, dic, potser aquí hauríem d'anar algun dia o altre, però la perquè sí que... Bueno, cada dia. Diu, he guanyat, és ver. I va ser com vam començar tot el xou aquí.
Però clar, ja comença a guanyar a Tarragona, però clar, després ja guanya a Catalunya.
Sí, 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 sí. No, no, després ja, clar, això passes per categories, passes a o sigui, a cadet, és que no sé exactament, no em recordo, ja, júnior...
Sí, infantil, cadet, sí, juvenil o júnior.
Juvenils, després júniors
i absolut, ja.
I absolut, no? Sènior, sí, 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 clar. I tot això doncs, va ser un procés, no? I, bueno, doncs, ell amb 13 anys ja va estar guanyant campionats i clar, llavors, doncs, ja... I clar, jo també sempre m'ha agradat anar a l'acompanyar perquè, ja, bueno, ja ho sabeu que tots els viatges que hem pogut fer per anar a veure ho han fet. Evidentment, que per cert vull dir una cosa que potser molta gent no ho sap, que la Real Federació Espanyola d'Atletisme amb els pares o els familiars ni un duro, eh? Vull dir, que tot ens ho havíem de pagar nosaltres, no és allò que diguin, no, és que miri, amb el pare li paguem, amb els pares li paguem, no sé, la gasolina d'anar, no sé, no, això és res, eh? Vull dir...
Sí, hi ha clubs de futbol que ho fan, per exemple, amb els familiars, però en canvi la Federació d'Atletisme...
No. Fins ara no ho ha fet, no sé si ho faran, però vull dir, fins ara no ho ha fet. I, bueno, vam començar, doncs, el tema aquest i, bueno, i fins ara estem aquí.
Perquè arriben els primers Jocs Olímpics.
Sí,
és un moment,
2004.
2004, Atenes.
Sí, no, molt bonic perquè...
La vau acompanyar a Atenes?
Sí, no, a tots.
A tots.
Sí. Sí,
Atenes, Beijing,
Beijing, sí,
i Londres.
I Londres, que per cert us explicaré una anècdota molt bona de Beijing, que va ser... O sigui, Atenes vam anar com a 10 o 12, entre familiars, amics, el Toni Pons o la Marta Bernat, la seva mare, una cosina, la seva mare, bueno, la família meva, tots, vull dir, érem l'entrenador, la seva parella, en fi, anàvem tots. I clar, doncs, clar, és que això ho expliques i penses com a pare, no? Veus a la teva filla allí als Jocs Olímpics amb 20 anys, no sé, com diria el Cruyff, gallina de piel, saps què vull dir? Mm-hmm. Perquè clar, ostres, et quedes ja una miqueta així com a... I bueno, doncs vam anar allà, vam estar dos o tres dies, me sembla que és, o més, no sé, no recordo, i clar, el que passa que relacionat amb el que t'explicaré després de Pequín, resulta que allí la gent, si per exemple, no sé, a les 10 del matí t'hi llançava, doncs vam arribar nosaltres a una hora abans i pràcticament no hi havia ningú, hi havia poca gent. Després es van anar omplint i tal. Però ara ja passa, si passem al 2008 a Pequín, us vull explicar aquesta anècdota molt bona que va relacionada amb Bajamar, que això ja ho va dir ella l'any passat amb el pregó. En aquell moment a Pequín hi treballava el Lluís Vallell i la Janina, bueno, ella doncs anava i venia, clar, per trobar entrades i això, hi havia problemes. I al final, gràcies a ell, les vaig poder aconseguir. I em va dir, bueno, diu, mira, diu, quedem, perquè parlàvem molt sovint, no? Diu, jo vindré a l'aeroport per buscar, si s'acompanyo a l'hotel i tal. Què va passar? Que per la raó que sigui, aquells dies que havíem quedat, em va dir, diu, Salvador, diu, no puc vindre perquè se n'anem amb la dona, no sé on te va dir que anaven, però vindrà el xòfer meu a recollir a l'aeroport. Ah, molt bé, cap problema. I es portarà a l'hotel, no pateixis. Vale. Doncs, bueno, tu imagina't, vosaltres us imagineu l'aeroport internacional de Pequín, que no és petit.
Que no és petit.
Com el de Reus.
Com el de Reus. Sí, sí.
Doncs, i clar, allò que penses quan vas a buscar les maletes, dius, bueno, i ara què trobaré? El cartell de Berta, o el cartell de Castells, o el cartell de què? Doncs no. O sigui, tu imagina't, obren la porta allà com fan aquí a Barcelona, no? I veus allà un munt de gent amb els cartells, amb els papers així, i hi havia un xino, amb un paper on hi havia el bloc dibuixat.
El bloc de Bajamar?
No hi havia res més. O sigui, tu imagina't que vagis a Pequín i trobis el senyor que t'ha d'acompanyar, que vam quedar amb el Lluís, que vegis el bloc, el trípode, allí amb el bloc, allí dibuixat. I aquell home allà sèrio, pobre, jo pensava, ostres, el pòfum, això, jolín. No? I, bueno, i va ser una de les anècdotes. A més, després vam anar a buscar les entrades que es va aconseguir el Lluís. Molt bé, molt bé. I és una cosa a recordar, perquè doncs, bueno, són detallats d'aquests que val la pena recordar-ho. I més això del bloc, és que és curiós, estem parlant del bloc ara.
Sí.
El tema.
Això mateix.
I llavors queda Londres el 2012, que és el tercer cop, perquè sí. Ara, tres cops olímpica, no sí. Hi ha molta gent que ho aconsegueixi.
Sí, no, sí, està clar. I a Londres, clar, veníem de Pequín, perquè Pequín també, allà, imagina't, havíem d'estar a les 10, doncs a les 9, allò ja estava ple, tu. Tot ple de xinos per tot arreu. O sigui, ple. I creu-me, veies la gent, que jo recordo que vaig fer una pel·lícula, que hi havia persones que anaven amb una maleta com si anessin de viatge, perquè aquells segurament que devien portar l'esmorzar, el dinar i el sopar. Se posen el dematí allà fins que s'acabi, no? Uh-huh. I estava ple. Clar, llavors vam pensar, ostres, aquí a Londres què passarà? Vam intentar buscar entrades i fins el dia abans, perquè a Londres vam anar, que la Berta no ho sabia, vam anar dos, quatre, sis familiars, però després vam venir els amics de la Berta, també, que alguns es van quedar fora. No teníem entrades, i la sort d'una amiga de la Berta, que a través de la, no la federació, sinó els atletes, quan hi ha un esdeveniment, tenen un lloc reservat per si, clar, si tu no competeixes per poder anar a veure. Uh-huh. I allà tenen unes entrades. I clar, vam poder aconseguir, no recordo si eren 15 entrades o més, no sé. I dos se van quedar fora, pobres. I vam poder entrar al camp, o sigui, aquí a Pequín, a Londres, gràcies a les entrades aquestes. Uh-huh. Que després van posar allà en un cantó, i també, una anècdota a més, que em truca ma germà i em diu, Salvador, diu, esteu sortint per la tele. Diu, sortint per la tele. Ja havia acabat la competició, i resulta que com que no feien res, cap competició, la televisió espanyola ens va començar a enfocar allà, perquè va vindre la Berta allà a saludar-se amb tots, perquè no ho sabia, i bueno, vam fer una miqueta de
xoc. I vam sortir per la tele, uns quants minuts
de glòria. Sí.
I bé... És...
I què sent un pare d'un atleta el primer cop que li diuen que sa filla participarà en uns jocs?
Ja t'ho he dit. O sigui, a veure, quan t'ho diuen, bueno, però és allò que dius... no sé, pot passar 50.000 coses, perquè evidentment es pots lesionar,
però
clar, ja et dic, a mi
pot haver una pandèmia també.
Sí, gràcies a Déu.
La gent que va anar el 2020 hi havia Jocs Olímpics. Sí.
No, està clar.
2021, doncs, segons qui, igual va tenir una lesió que sí, llavors no tenia. Pot haver coses aquestes.
Just. Però ja t'ho he dit abans, no? O sigui, quan dius, si noi, aquí anem, molt bé, agafem l'avió, ostres, ja arribem, calla, avui no, demà és el dia. I clar, quan entres a l'estadi, bé, però quan te sentes allà i veus que la teva filla o teu fill està allà al cercle llançant això, penses, ja t'ho dic, et cauen per terra. Eh?
Sí.
O sigui, és, no sé, vull dir, suposo que tothom no som igual, però toca una miqueta la fibra, està clar.
Sí. El que veies també és que, clar, ella competia sobretot contra atletes de l'Europa a l'Est.
Sí.
Que déu-n'hi-do quines...
Sí, sí. No, sempre...
Quines atletes,
sí,
mai més.
Sí, sí, no, està clar. Sempre ha sigut molt difícil, elles allà, pues, a veure, allí tenen... potser les instal·lacions diferents, no vull dir que aquí les tinguem malament, però toquen el tema molt més en sèrio, no? En aquest cas, i bueno, perquè doncs hi ha llocs d'aquestos que el tema del martell o el pes o el disc ho tenen, que són, bueno, les olimpiades veieu que quasi sempre guanyen els mateixos.
Sí, guanyen europeus, búlgares, aquests països, sí. Russes...
I la Berta no és per res, però ella va ser sempre de petita, perquè va tindre per poder anar al car de Sant Cugat, uh-huh. Ella ho va rebutjar, perquè ella volia entrenar a la torre amb els seus, amb la família, i ja veiem les instal·lacions que hi ha en un lloc o en l'altre. Mm. Però, doncs, ella va voler estar aquí a la torre a entrenar i, bueno, vull dir que de vegades això que diem, no, és que si vas a entrenar en un altre lloc i tal, escolta'm, la Berta ha sigut el que és a les pistes de la torre, eh? I això està força bé. Perquè ella no volia anar al car. Inclús, recordo que en tots els anys que l'he seguit, perquè són, bueno, des dels 13 anys, que hem anat en tots els campionats d'Espanya i tot això, venien gent de les universitats d'Amèrica a buscar amb les que destacaven una miqueta per si volien anar a estudiar allà. I la Berta també va dir que no, que ella es volia quedar aquí, perquè jo pensava, bueno, si vols anar, doncs, escolta'm, què has de fer? Si ta filla et diu que vol anar a un lloc d'aquestos, i no, ella a la torre.
El que també és important en la Berta és que no només se va centrar en la competició esportiva, sinó també va estudiar.
Sí, està clar.
I ha fet dietètica i nutrició, per tant, també té una formació...
Sí.
Perquè, evidentment, clar, és a mirar el futur. Has de mirar el futur quan ets atleta de competició.
Està clar, ella té 38 anys i això s'acaba si no s'ha acabat. Vull dir, no s'ha acabat, però perquè encara entrena i encara vol fer coses. Jo, endavant, però, clar, llavors has d'intentar el que dius tu. Què fem quan s'acaba tot això? I llavors és quan has de fer valdre doncs, el que puguis haver estudiat, la carrera que hagis estudiat, no? I, bueno, doncs... Això és així, la... més o menys. Eh? No, perquè ja, ja no, si veieu les... O sigui, el currículum és molt llarg, però vull dir que tampoc no cal explicar-ho tot, però vull dir, això de les tres olimpiades és molt bona. I a Rio no hi va anar, perquè això ho va apuntar el Guillem Bargalló, pel tema dels 40 i pico de centímetres. Però és que, a més, va ser curiós, perquè la federació han canviat el sistema ara, perquè fan una cosa, perquè, clar, això, per exemple, si et donen que la puntuació, que la medició del llançament la fas al mes de novembre, per dir alguna cosa, i les olimpiades són l'any que ve, ara no sé exactament si és així, ja tens tens la mínima, ja hi vas. Encara que després llancis 10 metres menys. Clar, la federació diu, no, això ho volem fer seguit amb unes competicions perquè la regularitat de l'atleta. Doncs aquell any de Rio, la federació espanyola va fer un exemple, i posaven a la Berta, i si haguessin aplicat aquesta puntuació hi hauria anat a Rio, tot i fent els 40 centímetres menys, però bueno, va ser així.
Ja s'han estat quatre Jocs Olímpics consecutius.
Sí. No, això també, sí. I ara amb la pandèmia, doncs, bueno, clar, tot això ha trencat els...
Tots els esquemes.
Però, bueno.
On va participar va ser els Jocs del Mediterrani d'aquí a Tarragona.
Sí.
Que va ser, almenys, per molts va ser potser dels pocs punts d'interès que tenien aquests Jocs.
Sí, perquè ja el vas ja desplaçar d'un any, després... Bueno, sí, i potser també... Jo penso
molta polèmica al voltant.
Sí, perquè per mi, un dels problemes per mi era les preus de les entrades. O sigui, aquí, per mi, jo considero que potser... A veure, una cosa així que dius no s'ha d'anar a fer diners, crec jo, a cobrir gastos amb les entrades, almenys que allò hagués estat ple, no? I doncs la veritat que apretaven una miqueta amb el tema entrades. Que aquí sí que t'he de dir que és veritat que a través de la Berta i de l'Ajuntament això van poder treure unes entrades per familiars per anar-hi, però bueno, el que no que havia pagat l'entrada doncs era, per mi va ser massa car, per mi crec. No?
Bueno. També aquí a Torredembarra la boxa era entrada, entrada gratuïta.
Sí.
I home, tampoc no es va omplir. Tampoc.
Ja, bueno, però sí, però vull dir, clar, a sobre si tens ganes d'anar i amb una cosa a l'estadi olímpic, o sigui que va ser l'estadi aquí de Tarragona, que un estadi nou, que estava molt bé i tal... Ostres, si poses una mica de massa de traves, la gent dirà, doncs, escolta, mira, és igual, no? I va ser llàstima, però bueno. No res, i és així.
Molt bé.
Sí.
T'agrada llegir, Salvador?
Bueno, no massa, perquè jo m'habituo més amb el tema del mòbil, ara m'he acostumat més amb això. El que passa que vaig comprar, per se n'enriureu, potser, un llibre de l'Òscar Andreu pel dia del llibre, que diu Manual de l'adoctrinamiento de l'escola catalana.
Que és, de l'Òscar Dalmau, sí, és molt... Sí. És molt sí.
Òscar Andreu.
L'Òscar Andreu, que és l'altre Òscar.
L'altre Òscar, sí.
Són dos Òscars, però ja, no el Dalmau i l'Andreu.
No l'ha fet el Dalmau, aquest llibre?
No, jo... A veure, el Dalmau és el de les ulleres amb barba, no?
Sí,
aquest, sí.
Aquest, doncs, el Dalmau.
És el Dalmau, doncs.
Dalmau.
Sí, l'Òscar Dalmau.
Ah, sí? Llavors he posat l'Òscar Andreu, eh?
Sí, jo diria que és el Dalmau perquè vaig sentir un dia que em parlava d'aquest llibre.
No ho sé, doncs potser sí, és igual.
Un dels dos Òscars, sí.
Però bueno...
Òscar segur.
Sí, però vull dir que és un llibre que no és allò de dir que... Allò, és un llibre com si fos un llibre de contes, nats? Que t'està...
D'humor, passa que...
Just.
Hi ha gent que no ho ha pillat. Hi ha gent... Bueno, em sembla que els de Vox de no sé on, de Tarragona, potser fins i tot... Que no ho han... Doncs no n'ha arribat, no n'ha arribat.
És estrany, doncs, això, no?
No n'ha arribat.
Que no ho pillin és estrany, això, eh? Els de Vox.
Bastant.
Però, bueno, què hi farem?
Bueno, hi ha gent de tot, no? Hi ha gent més curts i d'altres no tan curts.
Més llargs.
Doncs bé, ens arriba una secció, l'última secció d'avui, que és una secció dedicada als llibres.
El llibre de la selva, amb Anna Merino.
Salvador Castells, hola, Jordi Salvat. Moltes gràcies per brindar-me l'oportunitat de fer una recomanació lectora així, en diferit. El Salvador el conec per l'amabilitat que ens regalava quan anàvem a comprar llepolies o pipes al Capritxos. Ell deu conèixer moltíssima gent i molta més que el coneixen a ell, no només per la botiga. Ens passa sovint als torrencs que ens coneixen per ser fill o net o neta d'algú. És un honor que portem amb dignitat, oi? Però quan comencen a conèixer per ser pare de tal, l'orgull encara deu ser més gran. I si la teva filla triomfa, s'esforça, s'ho guanya, l'orgull de pare ha de ser enorme. Felicitats, Salvador! Però jo he vingut a recomanar-te un llibre, no a afalagar-te. Això ja ho farà el Jordi. He pensat que un llibre sobre una gran figura de l'esport potser t'interessaria. No sé si t'agrada el tennis. Jo no ho conec gaire, però tots coneixem el tennista André Agassi. El novembre de 2009 va publicar la seva autobiografia titulada Open. Open. El llibre fou número 1 de vendes arreu i va rebre crítiques molt favorables. Potser sabeu que Agassi va aconseguir 26 victòries consecutives a l'Open d'Austràlia. Molts esportistes troben refugi en la lectura d'aquestes pàgines, en les que admet, per exemple, que la seva llarga i espessa cabellera, un dels seus símbols distintius, era realment una perruca. I també que l'any 1997 va donar positiu en un control antidopatge durant un període molt complicat de la seva vida. Explica que a causa de la constant pressió que patia va arribar a odiar el tennis durant molts anys. Bé, espero que no odiïs el llibre ni a mi i que t'agradi molt, Salvador. Però dir-te que segurament ens interessaria encara més llegir una autobiografia teva, perquè ser pare d'una gran esportista ha de requerir molta mà esquerra. Que tinguis molt bona lectura i molt bon estiu a tots i a totes.
A la jungla de la Torre som més de Chita que Tarzan. La jungla de la Torre. El primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Ja ho sabies, Albert, que era una perruca el que portava l'Agassi?
No ho sabia. El que sí que no és que m'hagi sorprès, perquè no ha estat una sorpresa, perquè no és l'únic esportista professional que arriba a odiar el seu esport que li ha donat tot per la pressió que rep. De fet, fa poc també vam viure l'experiència de tenista japonesa, si no recordo malament, d'això. No sé si a la Berta això li ha passat en algun moment de la seva vida.
A veure, la Berta és molt, molt callada, molt tancada, ella, el seu... Però, bueno, clar, la coneixes com a pare, però que, vull dir, els seus pensaments íntims, penses... No sé, però, evidentment, i això és veritat, que, a veure, elles passen pressió, però, doncs, imagina't tu com a pare, que vas amb les competicions, o en aquest cas la dona, procurava no vindre perquè és que ella no podia veure perquè es feia un fart de patir. Okay. Quan de vegades, per una mica no passaves, o sigui, en fi, coses d'aquestes que n'hi ha un munt d'històries a explicar, i això vull dir, suposo que et trobes una miqueta que segur que li passa, vull dir, això, que dius, aquesta pressió, i bueno, i esteu parlant d'això, però hi ha una atleta també, aquella negreta que va...
Sí, gimnasta,
també aquella noia, campiona del món, campiona de tot, i bueno, va ser, no sé on va ser, a Tòquio potser va ser, em sembla que no va...
Sí, sí, als últims Jocs Olímpics, sí, el 21, sí, a Tòquio.
No va voler, perquè diu que tenia una pressió tan tremenda, escolta'm, vull dir, que clar, si dius que pràcticament si ho fas una miqueta bé, quasi bé guanyaràs medalla, doncs... Sí, però...
No, i a més estem parlant d'esports individuals, perquè una cosa és un equip de futbol, sí, un equip de bàsquet, que sempre et pots recolzar una mica amb els companys.
És veritat.
Però amb el tennis, en partit de dobles, però amb el tennis només l'individual, llançament de martell, sí. Gimnastes... Clar, estàs, pràcticament, només tens l'entrenador i la família, però no, sí, sí, no tens el joc d'equip.
És el que té l'esport, no? Que sí, no només has de ser fort físicament, mentalment, sinó que mentalment encara ho has de ser molt més, no? I l'esport ho té. Al final, dels fracassos, un també n'aprèn, i allò que diuen cauràs, però t'aixecaràs més fort, sí, no? Sí. Precisament per això, no?
I el fet aquest, en el llançament de martell, tens que són 3 intents, va 5...
Sí, sí, però saps quan dura un llançament? Perquè jo n'he gravat tants, perquè al final 6 segons. A 7 segons.
Sí, sí, són, o sigui, segons.
Que és el que diem. Amb 3 llançaments tens per tot una... O sigui, que durant tota una temporada estàs entrenant per això, i aquell dia, per la raó que sigui, perquè tothom som persones i som humans, doncs la cosa no et va bé, fas 3 nuls i cap a casa. I llavors el llançament, que són 6 segons, 6 o 7 segons, quan comencen a rodar fins que llancen, ja, llavors, i d'allí depèn.
Clar, i és molt diferent que et surti un bon primer llançament, que llavors pots anar millorant el segon o el tercer, que no pas que el primer sigui nul, que el segon sigui nul, i llavors tu juguis tot en el tercer. Sí. Clar, mentalment has d'estar molt
sí,
preparat.
Molt
preparat.
Jo recordo una petita anècdota, me'n recordo que va ser, això va ser... Valladolid, no sé, els primers anys de la Berta, que era cadet. Van al Campionat d'Espanya allà, jo hi era, i la dona també, però ella va marxar perquè ja no podia aguantar allò. Els dos nuls, tenia la millor marca espanyola ella, i els dos primers llançaments va fer nul. Clar, només n'hi quedava un. Uh-huh. I es podia haver quedat amb la millor marca espanyola, però sense... Llavors, clar, ella allí hi havia un entrenador de l'Espanyola que estava allà, i ella, esclar, perquè llavors, dic, devia tindre 14 o 15 anys, no me'n recordo. I li feia, me recordo que li feia així amb el cap, perquè a mi no calia que em digués res, perquè jo no sé res, tot això, no sé res, vull dir. Uh-huh. I va, no sé què li va fer, i sí, al final el tercer llançament va fer marca, o sigui, va guanyar el campionat en aquella marca, però que aquell, si en aquell el tercer, que per cert, va començar a rodar, i llavors es para, perquè això es pot parar, sempre no
es pot parar, el,
sí,
no sempre no llencis, no?
Sempre tenies el martell de fora al cercle, també. Jo interiorment dic, avui se n'anem, doncs, bueno, se n'anem cap a casa com, tal com han vingut. I no, el tercer llavors va a ballar-se. Vull dir, que això, imagina't la pressió que m'imagino a ma filla allí, que li va passar pel cos, com passa amb tots els que dieu, els atletes aquests esportistes que fan, que tenen, són sols individuals, no? Sí. Mm-hmm. I bueno.
Saps què indica això, Jordi?
Què indica? Em pensava que quan s'ha posat aquella tit del Rocky. Em pensava que s'ha posat la cançó del Rocky.
Gairebé. Ha sigut un intent de Rocky. Que estem arribant al tram final, Salvador. I és que el temps passa volant.
Sí, noi.
Però no marxaràs d'aquí sense algunes preguntes test.
Ui. No, però no puc marxar, no puc marxar abans.
Bueno, ho hauré d'improvisar perquè he dit ho aniré fent sobre el programa i no ho he fet.
És que ens encanta parlar amb ell, però, i clar, bueno, ens distraiem. Doncs,
jo vaig improvisant, eh?
Ostres, improvisar, que, improvisar.
Som massa bons, eh? Valtos, som massa bons, ja, eh?
Això ho fa l'experiència, Salvador.
Sí, ja ho entenc, ja.
Som masses anys, ja. Masses que ens coneixem amb en Jordi. Un dia ens patejarem aquí fora. De tanta confiança
no,
que hi ha.
No val la pena. No val la pena,
i tant que no. I tant que no. Una cosa que sí que teniu en comú, sobretot tu i la Berta, Salvador, és aquesta rialla que sempre us acompanya.
Bueno, sí.
De fet, la Berta potser és la que s'assembla més a tu, no?
Potser sí, no ho sé, pot ser, perquè vull dir, amb altres facetes també, amb el tema de patir i coses d'aquestes, patir amb el sentit de... Poder sí, no ho sé, però bueno, tampoc no vull deixar de parlar les altres dues perquè és que és normal, vull dir, no, però potser sí. Però, en fi, és el que hi ha, on diria aquell.
I de filles a Salvador, i parlo de la Mònica i de la Ingrid, què diuen de ser germana?
Sí.
Que a més és la petita.
No, esclar, és que, saps allò, ah, tu, bueno, t'ho dic en castellà, tu eres germana de la Berta. I molts li diuen a la Ingrid, no, la Berta és germana meva. Perquè, clar,
l'Ingrid és la gran.
Per exemple, no? I això diu, escolta, és que ja està bé, diu que tu eres germana de la Berta. I, bueno, doncs, bueno, són anècdotes d'aquestes que està bé.
Jordi, anem de cara a barraca.
Va, vinga, he apuntat quatre coses.
Ostres, vols dir, Jordi?
Vinga, va.
Home, si ja està el programa, si m'has dit, ja estava, ja.
Pirelli o Capritxos?
Ostres.
Difícil, eh?
Sí, és difícil. Però, bueno, a veure, evidentment et diria que els dos, però, esclar, si em dius que m'haig de dir un, per exemple, et diré primer la Pirelli, no? Perquè no sé com vaig... Ostres, ara he passat a dir que què he dit ara? Doncs perquè, clar, va ser on vaig... Després de treballar a Cal Gallofré, doncs vam poder entrar a la Pirelli i des d'allí llavors es va anar... O sigui, puguem treballar allí i poder anar a obrir la botiga, perquè és que la Pirelli teníem la sort que fèiem els torns. Perquè clar, això t'agafa en un lloc on te fas de matí i tarda,
pràcticament... No, ja estàs mort, no pots fer res.
Això sí. Mateix, però doncs primer la primer Pirelli, sí.
Molt bé. Mira, dues coses que has parat durant el podcast. Haver aconseguit el primer semàfor de Torredembarra o haver aconseguit que els Reis tornessin a Torredembarra. Els bons, eh? Els Reis bons. Això sempre diem-ho, eh?
Sí. No, mira, amb això tinc una manera de pensar, perquè jo amb això... Jo diria els Reis, i t'explico per què. Perquè jo, com veus aquella canalleta que van a recollir les joguines, que estan tremolant, que et miren amb una cara que dius, a veure, que miren amb els Reis, que amb una cara, saps, i tal. I allò a mi em... Vull dir, és que, bueno, em cau...
Sí, sí.
Entens? És molt bonic. Vull dir, per això et dic els Reis, i a part del que t'he explicat abans, que, home, la Torre, el poble de la Torre es mereixia que hi haguessin Reis el dia de Reis, no? I per això, doncs, prefereixo més els Reis.
Molt bé. Ara una fàcil. Barça o Espanyol?
Home.
Això...
Ah, era fàcil. Però és que Bajamar... Sí. Hi ha de tot a Bajamar.
No, sí, jo Barça. Sí, ja, a veure, no. Però te diré una cosa, i quan vaig amb el Toni Cancino a la ràdio, jo ho dic sempre. Ui. Sí. Jo,
Perico insigne.
Sí, Perico, sí, veritat. Jo sóc soci de la penya espanyolista de Torredembarra, eh? Sóc soci. Jo sempre us dic que jo, quan jugo a Barça-Espanyol, vull que guanyi el Barça. Uh-huh. O Espanyol, Barça, que guanyi el Barça. Ara, després... Ojalà, doncs el Barça quedés primer i l'Espanyol segon, perquè dir, és un equip català, tindran les seves diferències per ambes parts, perquè moltes vegades un carrega les tintes i resulta que clar, jo carrego les tintes amb un i l'altre, sí, però vull dir, és normal. Jo, però sempre el Barça.
Doncs mira, què parem del Barça? Piqué o Shakira? Bona aquesta, eh?
Ostres, sí, que pollo. Això, si no, el que passa que bueno, això ja s'ho faran, no? Però jo considero que el Piqué encara, si amb els anys que té, escolta, amb aquests partits que no ha jugat, es troba a faltar.
Però la Shakira amb aquest moviment de malucs, vols dir que la central no ho faria bé també?
Bueno, es pot provar, perquè no sé si ho prova, igual ho proven, no?
Home, segur que faria distreure els dependents, això segur. Això segur.
Sí. I algun càmera de la tele també, no?
Algun també.
Sí. Molt, per últim has comentat que últimament allò fa servir molt el mòbil.
Sí.
Facebook, Twitter...
No, això mira, Facebook no el tinc instal·lat, el Twitter me'l va instal·lar ma filla fa molts anys i vull dir, vaig mirant coses, però tampoc no, o sigui, tampoc no amb les xarxes... A veure, també t'he dit una cosa, no? És perquè això s'ha de reconèixer, vull dir, el telèfon lo justet, vull dir, per trucar, per enviar whatsapps i tot això, que és el més facilet, el de més, però m'agrada moltes vegades llegir comentaris, que hi ha, evidentment uns bons, altres no tan bons, però bueno, doncs està bé.
I l'última, Jordi?
Ah, no era l'última aquesta, eh?
No, l'última és Piràmide o Alfa Omega?
Aquí apuntada, eh?
Sí, no, això, a veure, jo us explico. Això... Jo, la Piràmide, evidentment, ha sigut l'insígnia des de que es va fer el bloc pel tema de les barques, les embarcacions, no? Quan hi va haver el problema que hi va haver, la Piràmide aquella es va podrir, perquè dins el mar es podreix, i llavors jo penso que l'Ajuntament que hi havia en aquell moment no va tindre la delicadesa de dir, doncs anem a posar-ne una de nova allí. Si llavors es posa, segurament que ara no parlaríem d'aquesta, no polèmica, aquestes diferents maneres de pensar en tot això. Perquè, clar, la gent, molta gent, la Piràmide no l'han vista. I ara, tu ara què? I què passa? Que els últims anys hem vist sempre l'Alfa i l'Omega a postals, a no sé què, i és una cosa que també te dic jo, si això ho haguéssim pogut votar només a Bajamar, potser seria un resultat. I jo, no per res, perquè és normal, però evidentment no es pot votar només a Bajamar, perquè és una cosa que és per tot el poble. Però no sé què passarà, eh? Això...
No, és que ja ha passat, perquè avui som 15 de juny, ja ha passat. Uh-huh. No, ara no descuidem a l'audiència.
No, ara no.
Que hi llegeixin el Torredembarra Actualitat.
Exacte. Salvador!
Sí, sí. La màgia de la ràdio.
Jordi, no tenim temps per res més, ens
no,
anem
no,
del
no,
temps.
No tenim temps per... Home, quin, animal, temps quin animal és de la jungla el Salvador Castells?
Aquí venia jo. No el gos de l'Anna Merino, eh? Que se sentia...
És la jungla,
el tenia emprenyat amb aquell gos, eh?
O de la veïna. Jo era del veí o de la veïna, perquè era lluny aquest gos, eh?
Però veí o veïna era el gos o l'amo del gos? O gossa, clar.
No ho sé, gossa.
Avui en dia ho has de dir gos o gossa. No pots, no. Has de ser imparcial.
No, jo el que dieu. Jo us escolto que tots els postres els he escoltat i veig que ho he anat posant. Ho va posant noms en cada persona que ha vingut. Llavors vosaltres mateixos us ho deixo per vosaltres.
És difícil, eh? És home, difícil. Jo per alçada està clar que seria una girafa. Passa que la girafa ja la tenim.
Ah, clar. No, només ja. Hi havia una de girafa, no?
No, en poden haver més d'una. Però per la saviesa que dona l'experiència, podria ser un elefant. Ja tenim una elefanta.
Sí.
Tenim una elefanta, que és la Imma Sagrera.
Sí. I no parlem de l'elefant blau, eh? Que això ja fa anys que ja...
Això ja fa temps.
En l'àmbit barcelonista.
Ja existeix.
Home, doncs jo t'ho compro, eh? Això de l'elefant.
Doncs mira, tenim dos elefants, ja.
M'agrada. Saps tocar la trompa, Salvador?
Bueno, ho puc intentar, no ho sé.
Home, com deies abans, et pots entrompar amb algun cava d'aquests que anomenaves.
Hola, Sant Joan és molt perillós, eh? Sí,
sí. Sant Joan segur que la farem gran, això segur.
T'ha quedat un rodolí, eh?
Sí, home.
Un rodolí.
Home, jo la faig gran. Sempre
Sant Joan la farem gran.
Sí. Molt bé. Ara això m'ha quedat una mica heavy, eh? La faig gran per Sant Joan, eh? Depèn de qui ens escolti.
Molt bé, doncs fins aquí a la Junta de la Torre. Salvador, ha sigut una conversa molt, molt interessant. A més, hem tocat diversos temes. Hem parlat de la Berta, però hem parlat també de Bejamar, de la Pirell, dels Capritxos. Hem parlat de tot, d'aquesta junta, d'aquesta associació de veïns que la vau liar per aconseguir, sí, doncs, que reivindicacions que teníeu es poguessin aconseguir. Per tant, un altre podcast molt enriquidor.
Ens ha faltat un tema, però el podríem convidar a un altre podcast.
Ai.
I segur que donaria molt perquè és un por de saviesa. De la cooperativa, que mai se n'en parla.
Ui, la cooperativa, la cooperativa.
La cooperativa té moltes coses a parlar.
Sí, el que passa que ara està com està, també està parada. Sí.
Però en fi, Salvador, un plaer.
Moltíssimes gràcies. I, bueno, he vist que no ho he apretat massa, eh? Que ens hem portat bé. Com ho dieu, Valtros, diu, un dia heu de treure ganivets perquè tots surten contents d'aquí, eh?
Sí, això és veritat.
El matxet, per anar per la jungla, has de treure el matxet per anar ja obrint camí. Però, bueno, el portem amagat encara.
Sí. Però el tenim, eh?
El tenim.
Ah, sí? Ostres, menys mal que no l'ho tret avui.
El tenim enveïnat.
Ja repartirem, ja el dia que toqui. Molt bé, salut.
Fins la pròxima, fins al pròxim podcast.
Gràcies.
Vinga, adéu. Adéu.
La Jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.